i que si mengeu a casa bon profit, com també si aneu de restaurant. Adeu, amics, fins la setmana que ve.
Bé, amb aquests desigs que sempre ens deixen Paco Torres, dedicat a la gent que en aquests moments està fent el dinar, està a punt de fer-lo, nosaltres ho deixem aquí, deixem ja aquesta segona hora, però no la programació, perquè ara vindrà l'Abel amb l'informatiu. Per la meva part, res més. Gràcies per la companyia, gràcies per l'atenció. Fins la propera. Adéu-siau.
Escala. Benvolguts escalencs i escalenques. Soc en Robert Bosch i, com sabeu, presento la meva candidatura a l'alcaldia de l'Escala amb Junts per Catalunya. Ho faig conscient que l'Escala necessita un projecte ambiciós d'atenció i serveis a la gent gran. Un projecte d'oportunitats pels joves i d'habitatge accessible. Un nucli antic dinàmic amb circulació oberta. Un projecte educatiu més ampli i una política urbanística respectuosa amb l'entorn. I aquest projecte l'impulsem amb un equip d'empresaris i treballadors al vostre servei. I en el moment històric que vivim, necessitem un govern compromès amb la defensa dels interessos del país. És per això que us demano el recolzament a Junts per Catalunya, a l'Escala i al president Puigdemont a Europa. Aquest 26 de maig, fem poble i fem país amb Junts per Catalunya. El futur és avui.
Volem decidir.
2.
Canviem de sistema.
3.
L'habitatge és un dret.
4.
I la sanitat també.
5.
Dones lliures i valentes.
6.
I treball de qualitat.
7.
Ens volem de tots colors.
8.
Preservem el nostre entorn.
Vota CUP!
Per una cultura de tots i per a tothom.
Tara, Amma, A, Quimi, A, Mi, Cap l'Escala.
Per una gestió 100% pública en Cap l'Escala.
Per una economia diversificada
i per tot l'any.
Per garantir el benestar de les persones
més vulnerables.
Per una gestió directa
del servei municipal.
Polítiques de protecció del medi ambient.
Per una formació de persones competents
i una societat millor.
Polítiques perquè tothom tingui accés a l'habitatge.
Polítiques també sobre vivienda per a homes i dones.
Promourem polítiques de lideratge des del segle XXI. Àmbits com l'educació, la formació, l'estat del benestar o l'economia seran les nostres prioritats. Volem afrontar els reptes del segle XXI com les oportunitats de millora per l'Escala. En Comú treballem per l'Escala del futur. Vota En Comú l'Escala.
És única. No s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ràdio L'Escala, serveis informatius.
Ràdio L'Escala i Canal 10 Empordà han començat els debats temàtics previs a les eleccions municipals de diumenge. El primer, a més, ahir al vespre, girava entorn a temes socials. El model de centre de dia o residència per a la gent gran i l'habitatge social van ser dos temes claus en aquest primer debat. Avui se'n fa un segon, de temàtica tècnica, amb l'urbanisme i la hisenda com a eixos principals. Aquest és el tema d'obertura que comentem en engegar l'informatiu d'avui. Sigueu molt benvinguts, us parla Abel Font. La Fira Arrels del Vi a Sant Martí d'Empúries escalfa motors amb el tast a cegues que s'ha fet avui a la Biblioteca del Museu d'Empúries. A partir d'aquest tast s'escullen els millors vins blanc, negre, rosat i Vídols. Hi han participat 20 sommeliers dirigits un any més per Rafael Sabadí. L'Alfolí de la Sal, Museu de l'Escala, ha participat per primera vegada a la Nit dels Museus. Ho ha fet amb un espectacle multidisciplinari i gratuït dedicat a Víctor Català, Caterina Albert, amb motiu del 150è aniversari del seu naixement. S'han obert diferents equipaments més enllà de l'horari habitual, una experiència que ha permès gaudir del patrimoni d'una manera ben diferent. Triple activitat de l'associació Temps de Dones de l'Escala. Al jaciment d'Empúries s'ha fet una conferència sobre dones i treballa Grècia a la Grècia Antiga. S'ha aprofundit en una de les obres del museu i simbòlicament s'ha fet xarxa de dones. Bloc esportiu parlant dels grups de base campions de les seves respectives lligues i també parlant de bàsquet femení, que es quedarà un any més a tercera catalana. Aquesta temporada no ha estat pels punts, sinó per tenir l'avaraix perdut contra el Blanes, el campió finalment de la Lliga. Recull d'agenda d'activitats i el temps en Sergi Corral completen l'informatiu d'aquest dimarts, que ara mateix comencem. Amb el tema que destacàvem a la portada i fent referència al cicle de debats promoguts des de Ràdio L'Escala i Canal 10 Empordà, que van engegar ahir al vespre, amb temàtica social. Crònica de Miquel Pagès.
El debat social ha estat el primer dels tres programats per Canal 10 Empordà i Ràdio L'Escala per tal que les diferents formacions polítiques contrastin programa de cares a les eleccions de diumenge vinent. Cadascun dels grups ha tingut l'oportunitat en una primera intervenció de definir els eixos bàsics del programa social. Robert Figueres, per candidatura de Progrés, parlaven de la tasca feta fins ara des del govern amb increments de pressupostos i plantilla a serveis socials i una sèrie d'ajuts directes en tots els àmbits. Una feina feta, explicava, gràcies a una bona gestió econòmica que ha fet oblidar les retallades. Vishal Shahani, en nom de Junts per Catalunya, ha parlat de la necessitat d'un centre de dia, de les dificultats dels joves per accedir a l'habitatge, de més necessitat de formació professional a l'institut o d'una beca universitària a l'Escala. Esquerra Republicana, en veu de Gar Vilà, parlava de la creació d'una regidoria específica de dona i igualtat i una aposta per una democràcia participativa i real, per tal que la població conegui i sigui partícip de la gestió municipal. Pel que fa a En Comú l'Escala, proposa una inversió real del 5% del pressupost en serveis socials, una gestió pública de serveis bàsics com la llum o l'aigua, una oficina d'atenció a la dona o una taula sociocultural pel món educatiu. Xavier Fontetxe, de Nosaltres l'Escala, parlava de la necessitat d'estudiar quines són les necessitats reals de la gent gran i actuar en conseqüència. Incidia en un transport públic pels desplaçaments i en negociar amb els bancs per la cessió de vivendes de lloguer social. Un dels temes que va generar debat i opcions diverses de com abordar-lo va ser un possible centre de dia o residència, amb servei mèdic o sense, amb el model d'assistència a domicili o el nivell de privadesa. Escoltem per aquest ordre a Gar Vilà d'Esquerra Republicana, Vishal Shahani de Junts per Catalunya, Rosa Méndez d'En Comú, a Xavier Fontetxe de Nosaltres i Robert Figueres de Candidatura de Progrés.
La nostra proposta és des del primer dia que serà un centre diurn. És un espai centrat a la persona, destinat a persones amb poc grau de dependència, ara sí, però suficient com perquè han d'estar acompanyats. És un centre que no és medicalitzat, no hi ha metges ni infermeres, per tant això doncs suposa un cost reduït de manteniment. Hi ha monitores. El nivell és perquè sigui, se sentin tan un lloc tan familiar que elles no porten ni uniforme. Ajuden a les persones que hi ha i per organitzar les tasques que ells vulguin. Ells es programen el dinar, es programen les activitats, si volen jugar a cartes, si volen jugar a el que vulguin. Vale. Però llavors aquestes persones les organitzen. És un tipus de centre, que seria un cost baix, seria arreglar una casa i buscar el personal per fer aquest servei.
Això vol dir que una vegada una persona entri dins de lo que és el centre de dia, vale, s'elabora un plan d'atenció personalitzada, consensuat, vale, per l'equip, que serà multidisciplinar, equip sanitari, social, i sobretot centrant-nos en la persona i la seva família, totes les necessitats que necessita aquesta família, perquè a vegades està desesperada o a vegades no té els medis oportuns. Nosaltres sempre defensarem un model públic. Vale? Això és molt important que nosaltres no venim a fer negoci amb una residència. Nosaltres defensem que això ha de sortir de les arques públiques, perquè és un deure.
Jo posaré una altra vegada l'èmfasi en el tema públic, que sigui que tothom hi pugui accedir i no tenir en compte la seva renda, perquè, és clar, si fem una cosa que serà cara, no hi podran anar, això és així, i més amb la situació de crisi que estem vivint, perquè és així. El tema del transport, també un menjador social per a aquells avis que no es puguin ni fer el menjar, perquè hi ha molts avis que potser no mengen bé a casa perquè no tenen aquesta capacitat de cuinar-se i llavors que puguin menjar. I l'acompanyament i seguiment de les persones que viuen soles, sobretot perquè si els hi passa qualsevol cosa, podem saber què passa, què no passa amb aquella dona. Normalment som dones, perquè les dones aguantem més. Però vull dir, torno a posar l'èmfasi en el tema públic i accessible per tothom.
Nosaltres pensem que la gent gran, sempre que no tingui una necessitat mèdica o una impossibilitat física o psíquica, hauria d'estar a casa seva, vigilada i controlada per persones, ja que la gent, sobretot quan ens fem grans, que diu aquell, ens trobem que si surts de casa te sentes una mica que te desplacen dins de fora de la teva, de la teva entitat, no? Llavors, la idea inicial és que la gent pugui viure bàsicament a casa seva, estar controlada a casa seva, tenir un servei de catering, tal com deia ella, en aquest aspecte de que si hi ha gent que no es pot fer el menjar o té problemes per fer-se el menjar, doncs pot haver-hi un sistema de catering. L'important és que aquestes persones se sentin útils i se sentin en l'edat que tenen i en el lloc on estan, que són respectades, com a mínim respectades. Llavors, quan una persona té un problema físic o psíquic, llavors sí, a tirar de residència d'una residència.
Jo també estic d'acord que a l'escala hem de buscar alguna fórmula per tota la gent gran, buscar la manera i la fórmula millor. Penso que estem tots d'acord a buscar la millor manera. Però també hem de ser realistes i explicar que la Generalitat no dona aquestes places públiques és la realitat més grossa per buscar el tipus de fórmula que pugui funcionar. Perquè el tema del geriàtric, el tema del centre de dia, per exemple, una ciutat com Figueres, que és una ciutat important, l'Ajuntament hi cedia els terrenys, la Fundació de Salut Empordà hi posava els diners, però la Generalitat, al no donar les places, pues, s'han tirat enrere i encara no l'han fet. En casos com Torroella de Montgrí o altres centres que hi ha, que ja fa més anys que estan fets, abans, a través de subvencions, de fundació, etc., era molt més fàcil aconseguir aquests diners i poder-ho fer. No estem parlant que ha de ser un negoci que sigui, que generi benefici, però sí que ha de ser sostenible. I per tant, també seria important que quan un grup explica que vol fer aquest geriàtric, farà falta el terreny, farà falta una inversió mínima de 5 o 6 milions d'euros, que els diners es destinen i s'han de destinar amb el que cada grup cregui convenient, però a part d'això s'ha de saber si és viable i després la persona ha d'explicar com es farà o què es deixarà de fer.
L'habitatge també es va posar a debat. Aquí les diferències més importants eren sobre quin paper ha de tenir l'Ajuntament en aquest tema, si com a intermediari amb els bancs, amb generació d'ajuts o més activament, comprant i rehabilitant vivendes per lloguer social. Escoltem a Vishal Shahani, de Junts per Catalunya, Robert Figueres, candidatura de Progrés, Agar Vilà, d'Esquerra Republicana, Rosa Méndez, en Comú, i Xavier Fontetxe, nosaltres.
Per Junts per Catalunya, el municipi no ha de ser, no ha de fer de promotor immobiliari. El municipi ha de ser un paraigües protector. Evitar tenir habitatges buits, cedint la gestió del lloguer a l'habitatge a l'Ajuntament, de tal manera que l'Ajuntament pugui gestionar contractes i ficar preus de lloguer, s'oferirà d'una banda al propietari una seguretat jurídica, una seguretat davant dels impagaments, davant del deterioro de la vivenda i una bonificació del 100% de l'IBI i dels impostos de les escombraries. Això són les rebaixes fiscals que parlàvem nosaltres, són dirigides, no són populistes com s'ha esmentat abans.
En aquest cas sí que comparteixo molt bé el que ha explicat en Vishal, que l'Ajuntament no pot ser un promotor immobiliari i sí que ha de ser conseqüent i ajudar a les famílies que de veritat ho necessitin, impulsant una sèrie de diners i de recursos a pal·liar un tema que és molt i molt complicat, com bé estem parlant ara. I un altre tema, fent un parèntesi a la intervenció, jo quan parlava dels impostos no parlava de les bonificacions, En Vishal també li puc perdonar perquè no ha seguit els plens d'aquests darrers 4 anys, però el portaveu de Convergència i Unió, que ara és el cap de llista, el senyor Robert Bosch, a cada ple de pressupostos ha demanat, sisplau, que se rebaixés l'IBI, perquè ell pensa que s'haurien de baixar els impostos i que els diners haurien de ser a la butxaca del contribuent. Per tant, quan jo parlava d'impostos, parlava de l'IBI i no d'aquestes bonificacions,
Aviam, la nostra proposta és invertir. 300.000 euros com a mínim a l'any en adquirir habitatge i reformar habitatges que ja té l'Ajuntament i que estan parats. Si cada any s'inverteixen els 300.000 euros i es reformen pisos, perquè 300.000 euros et dona com a mínim per reformar dos pisos o adquirir-ne un i arreglar-lo, ben bé, tindríem quatre pisos d'habitatge social. Actualment n'hi ha zero. No en tenim cap de pis d'habitatge social. Aleshores, si estem esperant a fer els pisos de protecció oficial, que fa, jo no sé quants anys fa, que se sent 12 anys, fa que sentim lo dels pisos de protecció oficial, a dia d'avui, si nosaltres s'hagués fet aquesta proposta que s'està dient en les reunions de pressupost, invertiu 300.000 euros en habitatge social, durant aquests 12 anys ja tindríem com a mínim 10 o 12 habitatges d'habitatge social. Actualment en tenim zero.
El tema de l'habitatge no pot ser una mercaderia, no és un dret. O sigui, tenir un sostre ho posa claríssimament a la Constitució. Què passa quan aquest dret es converteix en un luxe? O que la iniciativa privada només té tot a la seva abast per tractar aquest tema tan vital com és un sostre. Nosaltres tornem a dir que s'han de fer polítiques públiques d'habitatge que fins ara no han aparegut per enlloc, no només a l'Escala, tinc que dir que és així, ni a Catalunya ni a l'Estat. I això és molt greu. No sé si s'ha de fer un pacte o què és el que s'ha de fer, però hem de tractar aquest tema tan vital com és un sostre.
El que es tracta és de parlar amb aquestes entitats bancàries per buscar un sistema en el que, d'alguna manera, l'Ajuntament es faci, no es faci càrrec del pis, sinó que es faci càrrec de la supervisió d'aquest pis i d'arribar a un acord amb els bancs. No pot ser, per una part, que hi hagi gent que realment, com diu la Rosa, estigui al carrer o pugui estar al carrer, ni estigui d'ocupa, perquè, clar, quin és el problema? El que estem fent és agafar pisos propietats d'algú i donar-los gratuïtament a persones que sí que els necessiten però que no són seus. Llavors això ho hem d'evitar. Nosaltres hem d'intentar tenir a l'Escala zero pisos ocupats i tenir tota la gent que té mancança d'un pis que tingui un pis. De quina manera? Doncs, bueno, també es deia de parlar d'un lloguer social. Aquest lloguer social, hi ha molta gent colars que no utilitzen els seus pisos.
Avui serà el torn del segon debat. A la mateixa hora, a les 8 del vespre, on els temes tècnics seran els protagonistes.
Parlem tot seguit de vins, i és que la Fira Arrels del Vi, que celebra Sant Martí d'Empúries, comença a escalfar motors i ho fa amb el tast a cegues que s'ha fet avui a la Biblioteca del Museu d'Empúries. A partir d'aquest tast s'escullen els millors vins blanc, negre, rosat i dolç. Hi han participat vins sommeliers dirigits un any més per Rafael Sabadí. Els detalls ens els explica Montse Manent.
Arrels del Vi ha escalfat motors amb la celebració a les ruïnes d'Empúries, al tast a cegues on els sommeliers han escollit els vins guanyadors dels Premis Arrels del Vi 2019 en les categories del millor vi blanc, negre, rosat i dolç. Enguany són 20 els sommeliers qualificats que han avaluat els vins en les tres fases: visual, olfactiva i gustativa. Els tastadors escollits i seguint la dinàmica habitual són de l'Escala, tot i que aquest any, com a novetat, n'hi ha de procedents de la província de Girona i de Barcelona. La presentació dels vins guanyadors es farà el 5 de juny i tots ells es podran tastar durant la fira. La DO Empordà ha tancat un any rècord amb gairebé 6 milions d'ampolles venudes, un any en què s'han rebut un gran nombre de reconeixements que han consagrat la DO Empordà en un mercat tan competitiu com és el del vi. El director del TAS, Rafael Sabadí, s'ha mostrat orgullós per la feina realitzada durant tots aquests anys pels cellers empordanesos.
Tot l'Empordà està al millor moment de la seva història, és un moment fantàstic. Ara estem sembrant el que hem collit durant molts anys, molts anys d'esforç, de treball, de rigorós treball, i jo crec que aquí la sort una mica dels prescriptors, però sobretot dels elaboradors. Els obradors han fet una feina fantàstica durant 15-20 anys, podríem dir, amb empenta, amb coneixement, amb estudis, i sobretot amb una mirada molt posada a la vinya. Ara els vins de l'Empordà expressen el territori, expressen el sol, expressen l'entorn on estan plantats a les vinyes, i això doncs els dona una particularitat que no tenen els altres vins. Són vins autèntics, són vins únics al món.
Un èxit per als elaboradors empordanesos, però també per la fira. Tes Oriol, organitzadora des de Toc Projects, s'ha mostrat contenta per la situació actual de la DEO Empordà i per la consolidació de la fira, que en l'edició d'enguany presenta algunes novetats. N'ha parlat Tes Oriol.
I hi ha aquest any com a novetat el tas Terroirs de l'Empordà, dirigit per la Laura Masramon, que és una activitat a la qual t'has d'apuntar perquè és limitada i que t'explica una mica el paisatge de l'Empordà dins la copa.
Entre les activitats que ofereix la fira també n'hi ha per als més petits, com un taller per dibuixar i pintar amb vi. I també s'organitzen visites guiades a les ruïnes d'Empúries amb un tas de Mulsum, un vi amb elaboració d'origen romà.
L'Alfolí de la Sal Museu de l'Escala ha participat enguany per primera vegada a la Nit dels Museus. Ho feia amb un espectacle multidisciplinar gratuït dedicat a Víctor Català Caterina Albert, amb motiu que aquest any es commemora el 150è aniversari del seu naixement. S'han obert diferents equipaments més enllà del seu horari habitual, una experiència que ha permès gaudir del patrimoni d'una manera ben diferent. Maria Negra.
L'ampli programa d'activitats i visites nocturnes a diferents espais patrimonials amb motiu de la Nit dels Museus i del Patrimoni ha tingut una espectacular resposta per part del públic, tot i el mal temps. A l'Escala ja fa molts anys que es participa del Dia Mundial dels Museus, amb visites diurnes i jornada de portes obertes tant al Museu de l'Anxova i de la Sal com al Mac Empúries. Però per primera vegada l'Escala va adherir-se a la proposta de la Nit dels Museus, amb un espectacle dedicat a Víctor Català, una activitat gratuïta que va deixar l'Alfolí de la Sal petit per acollir el nombrós públic. Lourdes Boix, directora Museu de l'Escala.
Doncs és el primer any que ens hem animat a participar a la Nit dels Museus. Ja des de que es va inaugurar el Museu de l'Anxovi de la Sal, el Masle, el 2006, fèiem el 18 de maig, Dia Internacional dels Museus, jornada de portes obertes i alguna activitat. Però aquest any sí que hem pensat doncs, en l'Alfolí, el Museu de l'Escala, i que situat com està en el cor del barri vell i aquest any coincidint amb dissabte doncs a fer alguna activitat nocturna.
El temps va fer la guitza, doncs Víctor Català Espurnes de Llum era una adaptació teatral de la tradicional ruta guiada Víctor Català, per tant una activitat pensada a l'aire lliure. En ploure durant tot el dia, la directora de l'activitat Anna Casas va readaptar l'espectacle per portar-lo a terme a dins les sales de l'Alfolí, aconseguint fer interaccionar el públic tot simulant el recorregut pels carrers de l'Escala.
Que hagués començat a l'Alfolí, hagués continuat al Clos del Pastor i hagués acabat al cementiri davant d'Amba. Degut al temps que hem tingut, es farà tot en aquí. L'Anna i el seu equip, aquests exalumnes que té de l'Escala, doncs han preparat una adaptació teatral que es farà tot enterament en aquí a l'Alfolí.
El públic va gaudir de valent amb un espectacle de petit format on es descobreix el personatge creat per Caterina Albert, a partir de les seves paraules i amistats. Un espectacle lúdic i musical dirigit per Anna Casas i amb Aina Navarro, Aina Casa de Vall i Víctor López en els papers protagonistes, on també juga un paper molt important les llums i el so, a càrrec d'Aquilla Casas.
I ara parlem de l'activitat, per cert, triple activitat de l'Associació Temps de Dones de l'Escala. Al jaciment d'Empúries s'hi feia una conferència sobre dones i treball a la Grècia Antiga. S'aprofundia després en una de les obres del museu i s'acabava simbòlicament fent xarxa de dones. Miquel Pagès.
L'Associació Temps de Dones de l'Escala continua molt activa i generant activitat. La darrera ha estat una conferència a Empúries presentada sota el títol Les dones i el treball a la Grècia Antiga, que ha anat a càrrec de la professora d'Història Antiga de la Universitat de Barcelona, Dolors Moles. Durant una hora ha explicat quin ha estat fins l'actualitat el paper de la dona, fins no massa vinculada a cuidar la casa i la família, sense horaris, sense retribució i sense possibilitats d'ascens, cosa que ha fet que no s'arribés a considerar una feina productiva. Als països nòrdics funciona diferent. Dolors Moles.
Tot aquest treball, tot aquest producte resultant del nostre treball es comptabilitzés en el PIB, en el producte interior brut, seríem dels països més rics d'Europa. Per què? Els països nòrdics El que diem el treball domèstic, bona part se n'encarrega l'Estat. I això compta en el PIB. És l'Estat que genera feina, encarregant-se-la en bona part, i llavors tot això té una, es calcula de manera econòmicament. Vull dir que té, evidentment, un valor econòmic. I les dones ho fem gratis, que és explotació, i, evidentment, és una forma, jo gairebé no dic de subordinació, però d'engany.
Tot plegat, s'explica, forma part d'una falsa creença per la qual les dones, per natura, tenen més capacitat de tenir cura dels altres i és una feina que més els agrada. Durant la Grècia antiga es vivia en una societat patriarcal, amb els homes relacionats amb les guerres i les dones en tenir cura de la família, però també, per exemple, eren les que tenien els coneixements en plantes medicinals. Tot plegat es dedueix d'escrits d'autors coneguts, com Aristòtil, o representacions gràfiques trobades en vasos o d'altres recipients. Les dones treballaven a casa i també a fora, buscant recursos per a la família, normalment en feines poc reconegudes.
Treballar fora de la llar, que en el món grec sempre es pensa que és una cosa com un recurs a la misèria. Sembla que hi ha com una reticència a les dones a casa. I tenim diverses referències després de les guerres que les dones han de sortir a vendre al mercat. Però és després d'unes guerres molt dures, que van ser les guerres del Peloponès, que hi ha moltes referències de dones que han d'anar a fer de verduleres al mercat. I aquí tenim algunes, tenim, però és un recurs, sempre en l'imaginari, o la realitat seria tot una altra cosa. Van dir molt interessants, treballar fora de la llar per fer de ploraneres. Aquí ja tenim de vasos del segle VIII, i per què les dones feien de ploraneres i no hi ha homes que fagin de ploraners? Perquè es considerava que les dones no teníem capacitat per contenir les emocions, i no passava res que les dones ploréssim. Per què era de dones? No teníem aquesta capacitat que sí que tenen els homes, o que han de tenir els homes. Per això un home que plora, se li diu, ets com una nena. Això encara queda ara. Tu no ploris, que ets com una nena.
La conferència íntegra es podrà veure per Canal 10 Empordà durant la programació d'aquest dimecres. Temps de Dones proposava encara dues activitats més. Una, apropar-se a una obra, en aquest cas el mosaic del sacrifici d'Ifigènia, per entre tots treure'n conclusions. Sandra Olaya, Temps de Dones.
És una tècnica que es diu visual thinking, en la que s'analitza una peça, però a través de la materialitat, a través de la peça. És a dir, promou que tothom pugui parlar sobre qualsevol obra d'art només a través de l'observació.
Temps de Dones va voler mostrar que vol créixer i fer xarxa. Ho feia simbòlicament enredant uns fils a l'exterior del Museu d'Empúries i fent la foto de rigor per immortalitzar el moment.
Obrim plana esportiva en aquest tombant de temporada, si més no de les temporades regulars de futbol i de bàsquet, per passar balanç, i és que en el futbol base de l'Escala, que s'optava a tres lligues, finalment les ha acabat guanyant aquest dissabte. Infantil B i Benjamí han proclamat campions dels seus respectius campionats. Ivan García.
Aquesta temporada el futbol base de l'Escala està d'enhorabona perquè ha aconseguit fins a tres lligues. Ha estat un any històric. Fa pocs dies el cadet B de Xavi Carmona es va proclamar campió i aquest cap de setmana s'han afegit a la festa dos equips més, l'infantil B de Salami Bocci i el Benjamí B de David Puig i Sergi Marín. L'infantil B va guanyar Vilobí per 0-18 i l'escalenc Biel González va fer 10 gols, 7 dels quals en els primers 26 minuts de partit. Els entrenadors Salam i Bocci van acabar la dutxa. L'equip tanca la lliga divendres a casa contra el Quart a 8:15 del vespre. Per la seva banda, el Benjamí B també s'imposa còmodament al seu rival, a l'Aro, un triomf que serveix per aconseguir el campionat. A diferència de l'infantil, la Lliga l'ha aconseguit a casa. El resultat, 10-1. Lluc Puigverd va fer un hat-trick, 3 gols, i Guillem Bosch i Anas Grasiel van anotar 2 dianes cadascun. Com que la Lliga es va guanyar a casa, es va poder organitzar una festa grossa. No va faltar el cava, sense alcohol, i la celebració amb pares i mares.
Sergi Marín, entrenador del Benjamí B.
Hem començat el partit una mica nerviosos, ens ha costat fer el primer gol, hem fet dos pals a més de començar i el primer quart hem acabat amb 2-0. A fer el primer gol doncs han baixat els nervis, hem anat fent i bueno, ells ens ha fet un gol, ens ha posat 5-1, però bueno, al final hem apretat. Els hem dit que era l'últim esforç, que quedaven una part i prou per guanyar la Lliga, per aconseguir l'objectiu i ja està, hem acabat amb 10-1. per tots és la primera lliga que guanyen, suposo que això ho recordaran sempre, saps? I estan tots molt contents. He fet aquí una celebració al camp, ara seguirem amb una sorpresa que li tenim preparada, i bé, sí, serà un dia que recordaran per sempre.
Això va passar dissabte, però diumenge l'equip va guanyar Palafrugell per 0-7. En aquest partit, Lluc Puigverd va tornar a fer 3 gols.
De futbol a bàsquet, ara ens centrem en el sènior femení, que quedarà un any més a tercera catalana. Ha acabat amb els mateixos punts que el campió, el Blanes, però l'Averaix era favorable, precisament, a les blanenques. La Vall d'en Bas, que també optava el títol, caia de tercera amb un punt menys.